Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP i IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
Bon dia. Diuen que aquesta varietat de la patata del bufet pot ser originària de la Bretanya francesa, d'aquí el seu nom. Però la seu central del conreu català el trobem a la comarca del Solsonès i sobretot a Odèn i Alinyà, on encara avui dia podem trobar i podem veure els forats de les trumfes o tromferes. Són forats excavats a terra i sostinguts amb un mur de pedra seca situats a dessota del camp de cultiu. Allà s'hi guarden les patates amb una temperatura estable gairebé durant tota la temporada. I és que també a la població osonenca d'Uris ja fa una colla d'anys que s'han dinamitzat el seu conreu per tant de prioritzar aquesta varietat de pell fina i de gust saborós que, encara que costi una mica de pelar, és una delícia. I també la podem trobar en menor quantitat a la Garrotxa, on la terra volcànica li va molt bé aquesta varietat. Hi ha una varietat de pell vermella, tirana granatosa i de carn groguenca que s'anomena patata del bufet negre o, en llocs concrets com a la Garrotxa, patata mora. I és que la patata del bufet és una varietat tardana. Se sol plantar cap al mes de març i es cull cap a finals de setembre, encara que varia en funció de la comarca. És molt important guardar-la en un lloc que no hi hagi gaire llum i amb unes temperatures fresques per evitar que les patates grillin o s'arruguin. Com que el seu cultiu és petit comparat amb d'altres varietats, la comercialització és durant pocs mesos i la forta demanda fa que no n'hi hagi per tot l'any sencer. I és que és ideal per bullir-la amb la pell o escalivar-la com a pagès a sota la de cendra. Aquestes dues formes de cuinar les patates, en el seu estat més pur, és el millor homenatge que se li pot fer a un tubercle com la patata.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. I és que arriba el fred i jo només penso posar patates allà i cebes al foc a terra per escalivar-les, pelar-les, posar-li un bon raig d'oli d'oliva verge extra, sal, una mica de pebre acabat de moldre i unes bones sardines a la brasa. Uf, quina gana que tinc! Vinga, anem a veure quin tuit ens farà l'Imma Puigcorbé, la nostra veterinària, que tot li va bé i que ho fa de meravella. Després anirem a veure què ens diu l'Òscar, quin restaurant ens posa a la nostra estimada Guia Virgínies. I anirem a fer una bona xerrada. Avui amb un cuiner que en sap molt de ciència i, sobretot, de creativitat. Un senyor que va deixar el seu tren natal i se'n va anar a on? Al País Basc, al Mugàritz. Avui, una conversa amb Ramon Pariser. I després ja acabarem amb la cirereta del pastís. Ens hi posem? Vinga, va!
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Ja tornem a tenir aquesta sintonia a punt perquè és la Guia Virgínies de la cuina catalana i l'Òscar al telèfon avui. Òscar, bon dia, com anem?
Hola, molt bon dia, Pep.
Què va? Com va això?
Avui anem a l'Empordà.
A l'Empordà.
A prop de Figueres, sí.
A l'Alt Empordà, eh?
A l'Alt Empordà, exacte. És aquesta zona, jo crec que és una de les zones més carismàtiques de la nostra cuina, i anirem a visitar un restaurant de carretera, perquè està literalment a peu de carretera, que és el restaurant Can Costa.
Home, Can Costa.
Sí, evidentment, com podia ser que no es coneguessin.
Oi, no? Quins xuxos i quina botifarra de prol, eh?
Sí, és la família Duran. Perquè tot i que es diu Costa, el restaurant és els que estan a cada banda són la família Duran, perquè en Martí Duran va agafar als anys 70 el restaurant Costa, que és el nom del mas o de la casa pairal que hi ha al costat. i que pertanyia a la família Costa, al restaurant. Ells el van agafar als anys 70, el Martí. Ara ho porten els tres germans, que són fills seus, el Dani Duran a la cuina, que és una cuina catalana molt tradicional, amb tocs de posada al dia, però bàsicament el que entenem tots per cuina catalana tradicional, en Xavi Duran i la Laura Duran, que són els altres germans, que estan a la sala.
Sí, sí, en Dani, mira, en Dani estudiàvem a la mateixa escola i ell feia un curs més que jo.
Vull
que vam sortir de les mateixes màquines de fermentar que dic jo i del mateix forn. Saps?
Doncs mira, bueno, una bona fornada.
Sí, sí, sí. Per la banda d'en Dani, eh?
Sí. A veure, la sala, doncs, és una sala, és un espai. Tenen una sala primer més tipus bar, on, atenció, perquè, mira, m'he tornat a trobar un dissabte al matí, un client amb barretina.
Bé.
Això ja em va passar a Can Salvatà, quan hi ha el Terri, sí, que n'havíem parlat a la guia, i em va donar per reflexionar que potser l'esmorzar de Forquilla, perquè era un grup i un dels membres del grup portava barretina, no? I s'està esdevenint l'esmorzar de Forquilla dels dissabtes una forma social de reivindicar potser un cert valor d'una cuina catalana tradicional. No ho sé, potser estic sobrepensant o sobreanalitzant, però que a Terres de Girona em trobi dos vegades en els museus de Forquilla persones vestint barretina, va donar que pensar.
No, pensa, Òscar, que aquí a Girona ja hi ha, que jo conegui, tres restaurants que només obren ja per l'hora d'esmorzar. És a dir, ja no fan ni dinar, saps, el dissabte, que això ho trobo fantàstic, perquè dius, ostres, tu, no? Allò, amb l'esmorzar ja ho fem tot, i a més, clar, si tu vas a fer, diguem-ne, les hores ja els fem, no? Perquè t'aixeques de bon dematí, vinga els guisats que ja es tornen a escalfar, és a dir, hi ha molta gent d'aquests que a les 5 ja són a la cuina.
Sí, tant. Són pancaires, evidentment. Donar d'esmorzar a Forquilla implica que has de pancar ben d'hora. Nosaltres, mira, aquí a Can Costa vam gaudir d'uns cargols amb salsitxes, que és un dels plats, a més, jo crec que fan molt d'esmorzar. Són molt per compartir, perquè, clar, un plat de cargols, cadascú un escuradents, i vinga, anar xarrupant, anar escurant, i vinga. I a més, si entre els cargols trobes trossos de salsitxa, talladeta, tot guisat, doncs és un plat molt divertit, molt saborós, i ja et dic que fa molta festa. També fan molt bones croquetes, tenen sopa de ceba gratinada, fan la manita de favetes i pernil a la menta, el mote a l'Empordà, de Figueres, també, doncs també la pots trobar a Can Costa. Fan una molt bona tripa amb capipota, molt bona,
sí.
de les que més m'han agradat, em resisteixo a dir millor, perquè és una paraula, però sí que tinc clar que és de les que més m'ha agradat a mi dels últims temps, extraordinària. Fan arrossos a la cassola, arròs negre amb sípia i gambes, i una altra cosa que m'agrada és que a la carta tenen també sopa de peix de roca.
Sí,
estem sempre a favor de que la gent pugui tastar sopes bones als restaurants.
Clar, perquè mira, les sopes, jo em sembla que li passa una miqueta com les llegums. Bé, aquí la Garrotxa no tant, no? Perquè el fesols de Santa Pau, doncs te'ls trobes a molts restaurants i la gent els ve a menjar, però oi que hi ha molta gent que, per exemple, que un diumenge no menja un plat de fesols o un plat de llenties, sí. Doncs tampoc sí. Menja sopa, no? És a dir, hi ha molta gent que, i en canvi l'arròs, que és una cosa, diguem-ne, que té un preu similar o inclús més baix que unes mongetes del ganxet o un de... Sembla que faci més festa, no? Un arròs.
Sí.
I clar,
sí.
Les sopes de peix i les sopes en general, trobar-te-les en restaurants, a mi m'agrada molt això, tu.
Sí, ho hem entès malament, perquè hem assimilat que la sopa és un plat casolà i després també resulta que a casa la gent cuinem molt poca sopa. I aleshores, doncs, no l'estem gaudint quan és és un dels primers plats essencials de la cuina. El posar el foc amb aigua, uns elements, i treure'n el suc i convertir-los en sopa, i treure-hi l'essència, això és cuina, no sé, de prehistòrica. Segurament és de les primeres cuines que va bé. I, per tant, hem tingut molts anys per evolucionar-la i saber-les fer molt bé i aconseguir receptes de sopa extraordinàries. Bueno, per això, quan les trobem, les hem de ressaltar. A Can Costa fan sopa de peix de roca.
Perfecte. I de postres, no te'n descuidis, que el dissabte hi ha xuxu, eh?
Doncs mira, a part del xuxu, és un imprescindible, fan crema catalana, que la serveixen sobre una pinya natural tallada molt fina, carpaccio, sota. Fan postres de musli o grana, que també és divertit, tot i que a mi m'agrada potser més unes versions de postres de musli una mica més evolucionades, però bueno, trobo que és bonic, que si vols acabar amb unes postres de musli les puguis fer. Fan el pijama, el clàssic pijama, amb nata, i atenció també al limoncello, que fa en Dani i el seu fill Rafa, és el limoncello casolà, que és extraordinari. És una forma sensacional d'acabar els àpats, amb aquest digestiu dolç, cítric i refrescant. I, bueno, la veritat és que fa festa aquell xarrup final del limoncello casolà, fa molta festa.
Fa festa. I una cosa que no te n'has parlat i és imprescindible, perquè segur que hi és, és la xerrameca, la cridòria de la gent que està esmorzant, que quan entres allà dius aquí hi ha vida.
Sí que hi ha vida, i a Caliu realment és un espai amb una energia molt, molt impressionant, perquè, a veure, nosaltres vam arribar a les 9 i escaig i estava ple, perquè els llocs on s'esmorza bé està ple, i on està ple i hi ha alegria, doncs hi ha xivarri. No s'ha molestat.
No m'imagino, Òscar, un esmorzar i tothom calladet, eh?
No, seria una experiència una mica estranya, la veritat. Així com en un dinar, sí que potser demanem certa calma, jo crec que aquesta populositat, aquest xivarri en un esmorzar, a mi personalment no em molesta, i al revés, em fa sentir revitalitzat de primera hora del matí.
Ambient de taverna. Pensa que, mira, algun dia vindràs a un esmorzar que l'acabem amb acordió. Fins aquí puc explicar. Mira, algun dia aquest el farem aquí a la fonda. Ja ho veuràs, ja.
Sí.
Convidarem algú més.
Perfectíssim. Música i halà.
Exacte.
És que, bueno, no, jo crec que ja anem bé, ja comencem bé.
Òscar, entra a la Guia Virgínies, al restaurant Can Costa de Figueres. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Adéu-siau.
La Fonda, amb Pep Noguer.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Sabíeu que a les vaques els encanten les taronges? Moltes vaqueries utilitzen el subproducte que surt dels sucs, la pela i la polpa restant. I no només amb taronja, sinó amb l'ordi restant de fer cervesa, el bagàs, les restes de l'oli de colza... Aquí s'aprofita tot.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I avui, al Bocato di Cardinale, en Miquel Guarro, pastisser. Bon dia, Miquel.
Molt bon dia.
Per esmorzar, dolç o salat?
Dolç, sempre. M'encanta esmorzar un croissant recent just sortit del forn.
Oi. Del mar?
Del mar jo diria que és un clàssic, però és que la gamba de Palamós és incontestable.
Hòstia, és que molts dieu la gamba. I de la terra?
De la terra, doncs et diria que els pèsols. Els pèsols m'agraden moltíssim.
A mi també, clar, és que els pèsols són molt bons. Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
A l'hora de sopar, un platet de caldo, allò tranquil·let, si pot ser que arribi el tàper de ma mare, ja seria fantàstic, no? El tàper del caldo de la mare ja és l'hòstia.
Tu encara vas a recollir tàpers o no?
Home, i tant. Quan vaig al poble em pujo una miqueta d'ampolles reomplertes de caldo i això dona l'alegria a mitja setmana.
Quin vici culinari ens pots explicar?
Vicis culinaris en tinc masses, però tot el que sigui marranades, menjar llaminadures aquestes de botiga, això m'encanta.
Sí? La pega dolça?
Jo prefereixo aquestes que són molt d'àcid a fora.
Què
tot
dius?
Tipus de producte
són immenjables,
això? M'encanta. Això... Ara, cada vegada en mengem menys, però sí, allò és boníssim.
Quin utensili de la pastisseria no pots estar sense ell?
Jo crec que no per estar, sinó perquè és algú que ho tenim tots com una miqueta idíl·lic, que són les espatuletes petitonetes aquestes tan mones i tan ben parides que t'ajuden una miqueta a tot i a res a vegades, doncs aquesta.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Els melindros de la pastisseria Tello.
Oh. Quan no treballes, vas a dinar a...
Doncs al costat és un gran restaurant per anar a dinar, i si pots a l'Alquímia, però al costat és, a mi és un dels llocs que m'enamora.
Aquell escollir carrandolla de cacera que vam fer l'any passat.
Allò és
fantàstic. Suposo que en Jordi, fa la versió 2.0, Jordi, eh? Sí. Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et fa veure les estrelles?
Doncs mira, et diria que algo molt senzill, els canelons de pobre de ma mare, que no sé si se sap el que és un canelo de pobre, però és simplement patata lamineta fina amb una mica de carn picada, bechamel amb el punt justet de nou moscada, doncs això és algo que és molt senzill i m'encanta.
Un producte que no suportis.
El formatge...
No fotis, no, home, no.
No ho dic amb massa orgull, però els formatges allò amb contundència em costen una miqueta.
Va, per acabar, tofu o costelles a la brasa?
Costella a la brasa, i tant, sense dubte.
Te'n dic una altra. I per acabar, dònut o carquinyolis?
Dònut.
En sèrio?
Sí,
dònut?
Sí.
Va, tornem-hi.
Sí, sí.
Per acabar, enciamada o cupcake?
Enciamada, sempre. Enciamada, i si pot ser de sobrassada, millor.
És mal, em pensava que em faries allò. Miquel Guarro, moltíssimes gràcies.
Adéu, Bep.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Venim cap al País Basc, concretament anem a Renteria, a un dels restaurants que s'hi fa més creativitat del món. Un lloc fantàstic on des de finals dels 90 ja hi he passat unes quantes vegades, i és que res et deixa indiferent aquí en aquest restaurant, el restaurant Mugàrits, on també hi ha molts catalans treballant-hi, fent, diguem-ne, d'això, de la cuina, una cosa com és la creativitat i sobretot un ofici com és aquest, el de cuiner o cuinera. Avui anem a buscar un home de cap allà a la muntanya, que ja fa una bona colla d'anys que és aquí i que és el cap de creativitat del Mugàrits. A veure si trobo per aquí en Ramon Pariser. Obro la porta. Mira'l, ja el veig. Ramon, bon dia.
Bon dia, què tal?
Com va això per aquí?
Molt bé, molt bé. Encantat de veure't.
Escolta'm, a tu el País Basc t'agrada molt perquè ja fa una colla d'anys que hi ets aquí i no tornes cap a casa.
Home, la veritat és que estic molt a gust, estic molt còmodo, ja tinc una petita família, sempre dic que tinc família basca de tota la vida, que són els meus fills. Tinc una nena de 7 anys, un nen de 5, que ja són bascos. I, bueno, es viu molt bé el País Basc i la veritat és que a Mugàrits he trobat un context, un entorn amb el que estic doncs, molt, molt a gust i molt realitzat com a cuiner.
D'on ets tu?
Jo sóc de Tremp, d'un poblet del Prepirineu, que per mi, bueno, què he de dir, no? És el lloc més màgic i més bonic del món.
Clar, un lloc on s'hi menja un xai, un corder de meravella, on s'hi fa una girella fantàstica, a més d'altres productes que hi han per tota aquella conca, eh?
Sí, la veritat és que a Tremp som afortunats, tenim un paisatge meravellós i tenim uns productes, doncs sí, l'ovella, la xisqueta, la girella, s'està fent un vi fantàstic, s'està tornant a fer oli, o sigui, una sèrie de productes fantàstics tenim a Tremp.
Però en canvi vas marxar de Tremp, suposo, per anar a estudiar. Tu vas fer cuina?
Jo vaig empezar estudiant enginyeria agrònoma, l'especialitat d'indústries agràries i alimentàries. Vaig estudiar primer a Vic, després a Lleida, no? I bé, al final no vaig deixar els estudis, vaig viatjar al sud d'Espanya amb una parella que tenia, i bueno, i allí és on em vaig convertir en cuiner, no? Jo sempre explico que sóc un cuiner de l'INAM perquè vaig empezar, el primer curs de cuina que vaig fer va ser un curs, no, per aturats a Còrdoba, i a partir d'aquí em vaig enganxar, vaig trobar un entorn on estava molt a gust, i la veritat és que a dintre la cuina les coses em van empezar a anar molt bé. Arribat un temps vaig comprar el llibre Clorofília de Mugàrits, que a mi em va canviar la vida aquell llibre, vaig veure el que feia la gent de Mugàrits i vaig dir els haig d'anar a conèixer. Com que no havia anat a l'escola de cuina, vaig dir, bueno, vaig apuntar a l'escola de cuina Sant Pol de Mar, vaig fer un curs allí i a partir d'aquí vaig anar a Mugaritz.
Curiós perquè, clar, a Mugaritz és una d'aquells llocs, no?, d'aquells indrets on molts estudiants, molts alumnes que hi ha a les escoles, no només a Espanya, sinó de tot el món, quan acaben d'estudiar i parlem d'allò d'anar a fer un estatge, molta gent hi vol anar-hi, que en deveu tenir una bona colla, però tu vas tenir la sort de poder-hi anar, però, a més, important de quedar-t'hi.
Exacte. Mugaritz, el sistema que tenim, està basat, no?, amb els estagers, no?, que és la paraula moderna per dir aprenent, són els aprenents, i vaig tindre la gran sort de poder entrar i de quedar-me, no? Moltes vegades has d'estar al moment indicat, al lloc just, i va ser una mica el que em va passar, no? Acabant el meu estatge cap al mes de setembre, es va generar una vacant al departament d'I+D, que el va ocupar un cuiner que es diu Osvaldo Oliva, que té ara un restaurant amb èxit que es diu Lorea, i un altre que es diu Alelí, i llavors es va generar la vacant a la cuina. Em van oferir ocupar-la, vaig dir que sí, i, bueno, i fins avui, la veritat.
Fins avui, que tu podríem dir que ets el cap d'això que se'n diu, no?, I+D, R+D, diguem-li com vulguem-hi d'allò. Al cap i a la fi, diguem-ne, ets una mica el mestre d'orquestra de tot allò que ha de passar en un futur immediat en un restaurant com a Mugaritz, al costat de l'Andoni, que ha de ser tota una experiència a treballar amb ell.
Exacte. Una de les coses més importants de la feina és sempre mantindre les ganes d'aprendre, no?, la fam de coneixement, la curiositat, i és una cosa que t'inculquen a Mugaritz, no només a la gent d'I+D, sinó també als aprenents, als estagers i a tot l'equip. Treballar al costat de l'Andoni ha sigut meravellós, no? Sempre estàs amb una mica de tensió, no? Sempre estàs mirant una mica més enllà, sempre estàs mirant el futur, sempre estàs buscant els límits i les fronteres, i la veritat és que personalment sempre estàs creixent. Llavors, bueno, és una feina apassionant.
Clar, hi ha una cosa amb tot això que dius ara i em fas pensar, no?, la feina de l'estagiat, de l'aprenent, que sembla que aquí, diguem-ne, s'hagi perdut això, no? Avui en dia volem anar tan ràpid, els nois i les noies volen anar tan ràpid que d'estudiar a ser caps o responsables d'un lloc, abans, no sé, a la meva època o a la teva, que és una mica més jove que jo, sí, t'hi passaves 5, 10, 12, 15 anys i ho assumies, no? I ara tinc la sensació de que la gent vol anar molt ràpid i ja vol ser director d'alguna cosa, no? I admires els japonesos, que, no sé, no? El fill d'en Hiro, que amb 50 anys encara el seu pare li diu encara has de practicar més, no? Sí. I com et fa pensar, no?, tot això, aquest món?
Bueno, és una mica l'entrepoc i massa, no? Sí que és veritat que has de ser, no?, has de ser escolanet abans de frare, i això és molt important, i la veritat és que a Mugaritz tots els estagers i els aprenents ho agraeixen molt. Quan arriben allí els juntem, no?, els hi donem una petita introducció, una petita xarra, i jo el que els hi dic és que el que aprendran a Mugaritz va més enllà de lo que puguin aprendre de les receptes i les tècniques, no?, que al final receptes i tècniques és algo que s'ho emportarà al vent, no quedarà pràcticament res, però que aprendran, que és el mateix que els han ensenyat a l'escola de cuina, ho aprendran millor perquè ho posaran en pràctica, i són els fonaments de la cuina, no?, que són la disciplina, l'ordre, la neteja i la uniformitat, no?, la disciplina, que és poder prendre totes aquelles decisions acertades que et portaran amb el camí d'allò que tu vols aconseguir, l'ordre, no?, dintre de la cuina, en una cuina com la de Mugaritz, on hi ha 45 cuiners, l'ordre és fonamental perquè tot funcioni, perquè tots ens entenguem. La neteja, no?, que és una cosa que se sol parlar molt, no?, la neteja forma part de la feina del cuiner. Un cuiner ha de netejar, no hem d'oblidar que nosaltres donem de menjar una sèrie de gent i, no?, les condicions higièniques són molt importants. I finalment la uniformitat, no?, que jo els hi solo dir que no és que anem tots vestits igual, sinó uniformitat significa que hem de tindre consistència, no?, amb el nostre treball, no?, amb el dia a dia, hi ha d'haver certa consistència. Llavors, tot això és el que aprèn un estagiar, un aprenent a Mugaritz. I normalment és el que té impacte. Al cap dels anys trobes a molta gent i no et diuen, ah, me'n recordo de la poma fermentada, o me'n recordo de tal cosa liofilitzada. No, ells ja et diuen, uau, la disciplina, no?, que vaig aprendre aquí, la manera, la metodologia de treball, no?, l'ordre, la neteja, no?, la consistència, no?, amb el meu dia a dia ha sigut el que més m'ha jugat amb la meva carrera, no? I això t'ho ha d'ensenyar algú.
La veritat és que ara em fas pensar que fa un parell de mesets vaig anar a un restaurant a parlar amb el cuiner a Barcelona, i la manera que tenia de treballar, dic, tu ets de Mugarets. I diu, com ho saps? Dic, per la manera que tens de treballar, no? Aquella, això, no? Aquesta, diguem-ne, manera de fer una feina, de netejar ràpid, de deixar-ho tot a punt, no? Aquesta disciplina que dius tu, això moltes vegades no, ho donem percebiguts, i no és així, eh?
Efectivament, això és que t'ho han d'ensenyar, ho has d'aprendre. Llavors, bé, nosaltres el que oferim a Mugarits és la possibilitat real de tindre responsabilitat a dintre la cuina. Vale, nosaltres els oferim als nostres estagers la possibilitat de posar-ho en pràctica. És una responsabilitat real, no?, però una mica entre cometes, no? Realment els últims responsables de lo que passa allí dintre són els caps de cuina i els caps de partida, i els estagers d'alguna manera, no? Els aprenents ho posen en pràctica, però sempre amb la supervisió dels caps de partida, dels caps de cuina. Però ells són els que toquen el producte, ells són els que organitzen la mise en place, etcètera, etcètera. Llavors això et fa créixer molt. Al final, com he dit, som 45 cuiners, estàs dintre d'un equip molt gran. Quan hi ha un error, la repercussió, no?, es va transmitint per dintre de la cadena, no?, i al final pues, aprens moltes coses. Aprens a treballar en equip, aprens moltes coses, i necessites un entorn com el de Mugarits, no?, on tot això sigui possible. Al final, el que intentem generar és un context favorable perquè les coses passin. És molt fàcil d'explicar. Si tu, quan estàs a l'escola o a l'institut, t'ajuntes amb els nois que fumen, acabaràs fumant. Si t'ajuntes amb els nois que van en patinet, doncs acabaràs, no?, fent skate. Nosaltres el que intentem, no?, és que tot, que el context sigui positiu, que el context sigui favorable. Si hi ha un paper al terra, que et molesti, que l'haiguis d'arroplegar. Si hi ha una cosa fora de lloc, que l'haiguis de posar al seu lloc, no? Nosaltres intentem això, generar un context positiu i favorable perquè et mimetitzes amb allò que és bo, no amb allò que és dolent.
Avui som a Mugarits, a Renteria, al País Basc, en un dels millors restaurants del món, i un dels que hi ha més creativitat. I és que aquí Ramon Pariser, el cap de I+D o d'R+D d'aquí Mugarits, vosaltres, clar, diguem-ne, feu temporada, no? I jo no sé com treballeu vosaltres, no? La temporada nova, és a dir, la creativitat nova per fer nous plats. Evidentment, suposo que esteu en ple desenvolupament tot l'any, no?, a part de les vacances que us deuen tocar, però com treballeu, diguem-ne, una carta propera, no?, la que ve ara aquest 24?
Sí, de cara al 24, nosaltres durant l'any, l'equip de creativitat va prenent notes, anem conversant amb l'Andoni, i a poc a poc anem dibuixant, no?, el que serà la proposta de 2024. Finalment, ara, a final d'any, tindrem una reunió amb l'Andoni, on el que farem, no?, buscarem, diguem, una temàtica a partir de la qual anirem, no?, anirem desenvolupant tot el que és la narrativa de lo que serà el nou menú. Llavors, durant els mesos que el restaurant està tancat, nosaltres obrim 6 mesos al públic i tanquem 6 mesos, nosaltres el que fem és, uns mesos ens dediquem a viatjar, vale? Viatgem per tot el món, que és una manera d'investigar. No hem d'oblidar que investigar és augmentar els teus coneixements d'una manera sistemàtica, i hi ha diverses maneres d'investigar, no? Hi ha, diguem, la investigació acadèmica, que té el seu llenguatge, les seues normes, no?, la seva normativa, les seues regles, i que està molt bé. És una investigació que està, diguem, està més enfocada al llarg plaç, no? Potser és més, moltes vegades és menys aplicable, es financia d'una manera diferent, però després hi ha un altre tipus d'investigació que té a veure, doncs, amb viatjar, amb llegir llibres, amb anar a museus, veure pel·lícules, escoltar música, parlar amb productors, etcètera, etcètera. Doncs que el que fa és et carrega una mica la motxilla de coses, no?, que podràs fer servir a l'hora, no?, d'afrontar la creativitat. A partir del mes de gener ens juntarem un equip de creativitat, que són els tres cuiners de l'equip de creativitat. A l'equip de creativitat hi ha una altra persona que es diu Sasha, que és periodista i que ens ajuda, doncs, a desenvolupar, no, tot el que és la narrativa, el discurs, a treballar amb el llenguatge, no? Que és una cosa que nosaltres sempre tenim present, no? El llenguatge acaba dibuixant la realitat i és molt important, no? Sempre tindre el present. Doncs ens juntarem un equip de 12-13 estagers, no? Que s'han quedat dels 30-32 que han estat durant la temporada, i els dividirem en tres equips i a partir d'aquí, doncs, empressarem, no, a treballar tot el que serà la tècnica, no, i els plats nous per la temporada. Hi ha una mica més dirigit.
Ja, clar, ja, el Mugaritz és un lloc que quan hi vas tu ja saps que, diguem-ne, que... Jo sempre explico que amb el meu modest, diguem-ne, entendre de la cuina, de la gastronomia, que no és un lloc on tu hi vas només a menjar, no? És a dir, allà és una obra de... Aquí a Mugaritz és una obra de teatre en el qual passen coses en diferents actes, i el menjar és una a més, perquè si no, no podries arribar a entendre. Si tu penses que vens aquí a Mugaritz a menjar un primer plat, un segon, o un menú degustació, i te'n vas, ja no cal que vagis a Mugaritz. A Mugaritz hi ha no només una història, moltes històries, no? Tot està entrellaçat, tot està posat, diguem-ne, amb aquesta mise en escena que diuen els francesos, no? I fins i tot hi ha moltes vegades que, de ben segur que això n'heu parlat molt, que és que hi ha molta gent que no us entén, no? Però diuen que quan no t'entenen és que fas alguna cosa diferent.
Sí, bueno, diuen allò que diu que parlen per mi encara que sigui per bé, no? O que jo ho accepto tot menys la indiferència. De sí que nosaltres som un restaurant una mica d'extrems, no? Hi ha gent que ens adora, que li encanta el que fem, i hi ha gent que ens odia, no entén res. Llavors, bueno, nosaltres... el que intentem servir som, diu l'Andoni, bocados de reflexió, no? Intentem fer una proposta que doni que pensar, no? Que et faci pensar. I amb això estem enfocats, no? Durant els anys hem après que el menú s'ha de modular, ha de ser com una muntanya russa, no? Hi ha d'haver moments de tensió, però també hi ha d'haver moments de relax, no? Moments més hedònics, que d'alguna manera rebaixi la tensió. Llavors, bé, sí que nosaltres fem un gran esforç, no és la nostra intenció molestar ningú, de cap manera, i sí que fem un gran esforç per acompanyar, no?, els nostres convidats, els convidats còmplices, que diem, no? Nosaltres sempre busquem la complicitat, no?, perquè té un component de, diguem, d'amistat o de comprensió mútua, no?, sobretot la complicitat. Intentem promoure tot això amb els nostres comensals, que disfrutin, que s'ho passin bé. Sí que és veritat que Mugaritz treu el que ja portes, no? La motxilla que ja portes, quan t'assentes, pues surt. Si ets una persona molt escèptica, a la proposta de Mugaritz el que trobaràs és escepticisme, no? Si és una persona molt creativa, trobaràs creativitat. Si vens emprenyat, t'emprenyaràs més encara, no? Llavors, bueno, intentem, no, que la gent et deixi els prejudicis a la terrassa, al jardí, abans d'entrar, i que sobretot que sigui un àpat que et serveixi, doncs, per reflexionar i per pensar.
Una de les coses que feu, clar, ara et diria, escolta'm, en què esteu pensant, no?, per aquest 2024 que esteu fent, però clar, mirem una miqueta, diguem-ne, el que heu fet fins ara, sí, però del més immediat, sí, que és, diguem-ne, tornar bojos les nostres papiles gustatives, la nostra manera de pensar, amb tot això, diguem-ne, que ara està molt de moda, que és la fermentació, sí, però també tots aquests, podríem dir, tots aquests ingredients que hi ha, diguem-ne, que són vius, no?
Sí.
Els, a part dels fermentats, sinó els fongs, les bactèries i tot això, sí, no? Sí. Anar a un restaurant, no? Fer 600 quilòmetres per venir aquí a Renteria, a Mugaritz, i que et posin al plat un tall de poma florida, dius, ostres, això ahir a casa vaig llençar una. Però no és el mateix, eh? No és el mateix. Explica'ns-ho, això.
Exacte. Bé, nosaltres la fermentació és una tècnica, no?, que nosaltres hem fet servir per alguna manera per transmetre una sèrie d'idees abstractes, no?, com pot ser el dubte, la transformació, el fàstic, no? No hem d'oblidar doncs, que el fàstic és un sentit més, no? Igual que la gana, és un altre sentit, no? Uns sentits interoceptius. Llavors, nosaltres sempre hem intentat promoure això. El que fem és un exercici creatiu que es diu de descontextualització, i quan tu un fong que creix sobre un formatge el fas créixer sobre una poma, doncs, bueno, la impressió, no? La idea que tens, no? És de que allò està fet malbé, no? Quan realment està totalment controlat. Després, a part de la fermentació, no, una derivada és la cuina amb els enzims, no? Llavors, doncs, bueno, nosaltres podem crear, no, un xoc visual i gustatiu. Recordo un plat que era la poma rostida crua, on es feia servir un enzim amb una poma, també, i era una poma que tenia textura de poma rostida i aspecte de poma rostida, però quan la menjaves tenia sabor de poma crua. Doncs moltes vegades, no, aquestes petites contradiccions, no, aquests petits oxímorons que tu trobes a sobre la taula, et donen molt que pensar, no? Has d'alguna manera de, és un acte de fe, no? Has de creure i has de confiar.
Clar, això és el que ens fa, no? Que si no tens la ment oberta, hi ha molts moments que no pots tastar coses, no només això, sinó moltes altres, no? Això. No sé, tu ara vas al món i pots tastar molts tipus de carns diferents, però, per exemple, això que dius tu ara, de trobar-te un fong del formatge, que en el formatge tu el veus, te'l menges i ho entens, i en canvi que no el puguis entendre, per exemple, en una poma, no? Exacte. O l'altre és ja donar allò tres voltes a les coses, no? Per exemple, hi ha una cosa que feu molt i dius, molta gent ara està de moda, diguem-ne, anar a menjar sushi, no? Restaurants japonesos, a Barcelona mateix, aquí d'Onòstia, suposo que també n'hi ha, restaurants japonesos d'alta cuina, on et fan un nigiri, i vosaltres heu reinterpretat els nigiris, però d'una altra manera.
Exacte, nosaltres d'uns anys cap aquí hem fet una sèrie de nigiris justament fermentats, i és una reinterpretació, no, d'una cosa que és ara mateix, doncs, bastant popular i molt coneguda, no, que són els nigiris. Llavors, bueno, una cosa és la forma i l'altra cosa és el contingut, no? Mantenint una forma que és, doncs, una base d'hidrat, que seria l'arròs, sobre el que es posa una proteïna, que això ho podríem traslladar, doncs, al pa amb tomata, amb pernil o fuet, no? Que és exactament igual que un nigiri, no? Una base d'hidrat sobre el que tu poses una proteïna, en aquest cas arròs, doncs han fet diverses versions, no? Una primera versió que recordo és un nigiri blau, on nosaltres fermentàvem, és un arròs amb llet, fermentat amb el Penicillium roqueforti, que és el fong del formatge blau, sobre el qual nosaltres posàvem una làmina d'una vedella de llet que tenia l'aspecte de bonito, no? Semblava bonito, era un filet de vedella de llet que tenia l'aspecte bonito, no? I tenia, pues, unes notes làctiques molt interessants, i bueno, era una mossada molt impactant. Van fer després el que podria arribar a ser una versió d'una paella, espero que no s'enfadi ningú, que és un arròs cuit amb açafrà, fermentar també l'aspergillus oryzae, que és el fong propi del koji, que li dona, pues, unes notes florals, de litchi, no?, molt interessants. Sobre això, en comptes de posar-hi wasabi, nosaltres el que hi fiquem és una pasta concentradíssima, que és un sofregit fet amb caps de gamba i escamarlans superconcentrat, un punt d'aquest sofregit, i sobre aquest sofregit hi posem tres quisquilles blanques, no?, que són, tenen una textura cremosa i són molt dolces, no? Llavors, quan ho menges, doncs, bueno, doncs et dona què pensar, no? Sobre si una paella és fonamentalment dolça o salada, sobre la temperatura que pot arribar a tindre, la profunditat, no?, la longitud. I enguany han fet una altra versió d'aquest nigiri, que és una làmina de patata cuita, fermentada també amb l'aspergillus, amb el fong propi del koji, sobre el que nosaltres hi posem una làmina de bonito, curada amb garum i pintada amb una reducció d'una aigua de tomata i una aigua de pebrots, no? Doncs bé, això també podria arribar a ser una versió, no, de lo que seria un marmitaco basc, no? On fonamentalment és una olla, no? És una escudella de peix, de bonito, amb patates i un sofregit i uns pebrots.
Ara ara que anaves parlant, Ramon, veia aquí entremig de la cuina i estic veient que tenen aquí una bona colla de safates amb coses molt diverses, i clar, un pensa, quan estàs a la cuina, que estàs preparant cosetes i que, bé, les prepares el mateix dia i les acabes, aquí no podem pensar començar el mateix dia per acabar-ho, no? Perquè, clar, o sigui, aquesta poma que tens per aquí, aquesta safata, quants dies tardeu per acabar, diguem-ne, que una poma acabi siguent, diguem-ne, ben plena d'aquest fong?
Sí, el procés és un procés llarg, és un procés que tarda pràcticament una setmana, des de que arriba la poma, perquè et facis una idea, nosaltres la poma l'agafem, la pelem, la buidem el cor, la posem en un bany de cal, un 2%, un 20 grams de cal per litre, la tenim allí dintre unes 3 hores, la traiem, la llimpiem, llavors la collem amb un xarop de lactosa, un rato bastant llarg, no? Un parell o 3 d'hores, la traiem, la refredem, llavors la inoculem i la deixem fermentar, no? I la fermentació dura aproximadament uns 3 dies. Llavors, tot el procés pot arribar a durar, doncs, 5 dies o una setmana. Llavors, bueno, això afecta moltíssim el que és el disseny de la producció, vale? Que és un tema que nosaltres hem treballat durant molts anys. Aconseguir tindre una rotació i una producció consistent i permanent d'aquest tipus de plats, doncs, és un exercici d'organització i de disseny de procés molt important.
Veig aquí també que tenim una cosa que em fa molt feliç, perquè jo sóc un gran fan, a part de tots els vins catalans que tenim, dius, i els després dels catalans, a mi m'agrada molt la zona de Jerez, els Jerez secs i així, i veig que esteu treballant amb cosetes amb el bel flor, no?, d'aquests Jerez.
Sí, nosaltres fa molts anys que tenim una relació molt, molt estreta amb les bodegues de Jerez, i en particular amb la bodega de González Vías i amb l'Antonio Flores. I bé, fa molts anys ja estàvem, no, gravant unes imatges de recurs per un petit documental que estàvem fent, i va passar que estàvem a la solera de Tío Pepe Rebollo, no, la solera fundacional, i l'Antonio ens va dir, ui, vineu que provareu, no, el Tío Pepe en rama, no, va ficar la Venència dintre, la va treure, i era primavera, el velo flor estava esplèndid i va sortir tota la Venència, no?, plena de flor. I va dir, proveu-la, això es pot... Hòstia, es pot provar? Sí, es pot provar, ho vam provar. I la flor és una espècie com de crema, no?, de crema, que té, és una mica alcohòlica, té gust de Jerez, té gust de pedra de metxero, una mica de pólvora. I a partir d'aquí, a l'hora de dinar, vam estar parlant amb l'Antonio sobre la possibilitat de reproduir el velo a Mugaritz. I efectivament, no, vam passar a fer les proves, ell ens enviava el velo amb uns potets i ens enviava també el vi encabeçat, no? A 15.3 graus, més o menys, i amb unes peixeres vam passar a fer les proves, fins que finalment va sortir, i durant un parell d'anys, no, hem estat servint el velo flor, primer amb un brioix d'olives negres i després sobre un foalio flitzat. A dia d'avui continuem amb l'experiència i ara mateix estem en un projecte, amb una bodega que es diu Zapiaín, on s'està intentant fer una sidra de criança biològica. Mm-hmm. De moment el projecte està en marxa. Jo la veritat és que té molt bona pinta. Les primeres proves han sigut boníssimes. I espero que surti bé, no? I que aviat, doncs, puguem tindre això, una sidra de criança biològica, que serà una sidra, doncs, més complexa, més seca, no? Ja veurem, no? Moltes vegades, doncs, tens el prejudici de que busques, no? Busques un fino, busques una manzanilla on no el pot haver, perquè no estem parlant de suc de raïm, sinó de suc de poma.
Clar, és que el món de la sidra jo crec que ha pujat molt, sobretot aquesta sidra artesana. Aquí a Catalunya mateix també, per exemple, avui en dia se'n fa de sidra, es fa sidra amb pomes a l'Empordà, es fa sidra també amb pomes, per exemple, de muntanya cap allà dalt a casa teva, a Guixers, una miqueta més amunt, per allà a la vall de Morunys i així, i te'n dones compte de que estem parlant molt cada vegada més de productes vius, no?
Sí.
I parlem de productes vius, parlem de sostenibilitat, parlem de biodiversitat. Crec que els cuiners i cuineres avui en dia també tenim, diguem-ne, un deure, i és que allò que fem hem de pensar, no?, a veure si allò és bo per al món o no, si és bo per al planeta. I crec que cadascú, per exemple, l'altre dia parlàvem, doncs, dèiem, ostres, fer un plat amb el bocat, que es gasten 1.000 litres d'aigua per fer un quilo del bocat, una cuinera em deia, jo no em vull utilitzar, només per això, no? Hi ha altres plantes que generen, diguem-ne, menys impacte, no?, amb això. Vosaltres això ho teniu sempre molt en compte.
Sí, a veure, nosaltres el que intentem fer és didàctica de tot això. És important no fer servir l'alvocat, però és important explicar per què no el fa servir, no? Llavors intentem sempre fer didàctica. Diuen que la millor manera que tenim els humans d'aprendre és jugant, i el component lúdic a lo que és la degustació mugaritz sempre està present. Sempre diem que has de vindre a mugaritz a jugar, i jugant és realment com els humans aprenem les coses. Llavors el fer didàctica de totes aquestes petites coses, no?, i sobretot el parlar amb sinceritat de lo que fas i de lo que no fas, pues és molt important, perquè el missatge arribi a tothom.
Som a Renteria parlant amb en Ramon Pariser, un home de Tremp que un dia va tastar el mugaritz i s'hi va quedar, i en el qual ja tens dos fills aquí. Per cert, com portes tu l'euskera?
Home, una mica regular. La veritat és que estic en un entorn que no favoreix en absolut l'euskera, francament. O sigui, la veritat és que depèn de l'any parlo més amb anglès que amb espanyol o amb euskera. Ara amb els nens, la veritat és que el meu nivell d'euskera ha augmentat una mica, o sigui, ha passat de 0,5 a 1, potser.
Clar, perquè ells el parlen des de que han nascut.
Sí, des de que han nascut. Ells són euskera parlants. I bueno, la veritat és que és una experiència, no?, anar al metge amb ton fill i que tu no entenguis el que diu el metge, però ton fill sí, no? Llavors és una mica xocant. L'euskera és un idioma molt complex, vale?, que té una gramàtica una mica diferent, no?, de lo que estem acostumats, i després lèxicament és complex també.
Sí. Ara hi ha una cosa que em posa la pell de gallina, i és que no has perdut aquest accent, diguem-ne, de les terres de Lleida, no?, d'aquella banda de Tremp, tens aquest deix, aquest parlar, que això és allò que ens agrada a tots, no?, no perdre la nostra identitat.
Sí, no he perdut mai l'accent de Tremp, que és una cosa molt específica, i sí, o sigui, jo crec que com que no hi ha... Si m'hagués mogut dintre de Catalunya, potser l'hauria perdut. Si hagués parlat català a Barcelona, potser s'hauria acabat diluint una mica. Però com que he estat sempre fora de Catalunya, la veritat és que conservo l'accent, i em diuen, no?, hi ha col·legues que em diuen que, bueno, que quan parlo en castellà parlo amb un accent terrible, i la meva col·lega, la Sasha, em diu, tu sempre parles en català. Hasta quan parles en anglès, parles en català. Que és una cosa que quan m'ho va dir em va xocar molt, no? I em vaig poder veure en unes imatges parlant en anglès, i la veritat és que en anglès tinc un accent català terrible.
És anglès de Tremp.
És anglès de Tremp, total.
Ramon, escolta, ara dèiem, no fa molts anys que ets aquí, no sé si trobes a faltar alguna cosa, algun menjar, algun plat d'algun restaurant, algun producte d'algun artesà de Lletrem aquí?
Francament, com que tinc molt contacte amb la família, no?, amb els pares, amb la meva germana, els meus cosins, etc., no trobo molt a faltar res. Tinc formatges, tinc molt embotits, sí, tinc botifar la llengua, tinc secallona, llonganissa, tinc girelles a casa, tinc gossets de botifarra negra, olives, oli, tinc vi de la Conca, o sigui, la veritat és que faltar, afortunadament, no trobem gaires coses a faltar.
Cuineu, teniu algun producte aquí a Mugaritz que sigui català, de terres catalanes?
Producte de terres catalanes. Tenim vins catalans, i ara mateix Sí, ametlles fresques.
Ah, home.
Les ametlles fresques fem servir ametlles de Tremp. És una ametlla d'un agricultor de Tremp que es diu Jesús Codó, i són unes ametlles llarguetes, fabuloses, que les fem servir cada any quan és temporada. Jo trobo una gran diferència. Ja, més enllà de lo subjectiu, no?, de que soc de Tremp, objectivament la potència de sabor que té l'ametlla llargueta de la Conca de Tremp respecte a altres ametlles fresques que pots arribar a tindre, no?, que solen ser marcones, doncs per mi fa la diferència.
No sé si ja has tastat una cosa que es fa una miqueta més a Vall de Tremp cap a la dreta, allò, una miqueta més amunt de Lleida, que és l'espirulina.
Sí, 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 sí.
Interessant,
sí.
L'espirulina?
Sí, l'espirulina és molt interessant. Nosaltres ja el 2012 o 2013 fèiem un plat que era una espècie com de medusa d'espirulina, no? L'espirulina, al ser tan proteica, si tu la barreges amb la proporció correcta amb un líquid i amb unes varilles, no?, l'empeces a batre, pots generar una espuma. No és molt, molt, molt consistent, però ho pots arribar a fer. I nosaltres, doncs, fèiem una espuma, la posàvem en una planxa, no?, en un antigrit, no?, en una planxa freda, i ho servíem. També hem arribat a fer gelats en base d'espirulina, però sempre has de treballar pensant en el, diguem, en el retrogust que té, no?, que té un retrogust com d'ou cru, o és la impressió que jo tinc, que també pot arribar a ser un avantatge, no? Llavors, bueno, és un d'aquests ingredients, no?, alts en proteïna que estan venint, no?, un d'aquests mal etiquetats superaliments, no?, que en realitat no existeixen, els superaliments. I nosaltres, sí, l'espirulina, justament amb una altra alga que es diu clorela, que també se sol produir on es produeix l'espirulina, és una de les coses que ha de vindre i que crec que vindrà per quedar i probablement acabarà formant part de plats quotidians.
Ramon, com és treballar amb l'Andoni, un home que el cervell li va a 300 per hora, a 500?
Home, al final t'acabes mimetitzant moltíssim, no?, amb el que tens al costat. Fa molts anys que ens coneixem, hem donat molts toms pel món junts i la veritat és que és un plaer perquè, davant de tot, l'Andoni és un gran conversador. És un gran conversador. I això s'agraeix molt. I és que jo, personalment, penso que la conversa, l'intercanvi d'idees, és la base, el fonament del procés creatiu. Llavors, el tindre un gran conversador, no?, que és una persona que està molt ben informada, és una persona que té contacte, no?, amb gent que dintre de les seues disciplines són molt rellevants, doncs sempre, no?, t'està transmitint una informació molt valuosa, sempre aporta alguna cosa. I sempre estàs en un procés creatiu constant.
És molt curiós, aquí a la Fonda sempre l'acabem amb una cita gastronòmica, una cita culinària, una frase d'alguna persona, i crec que és de les persones, amb els 4 anys i escaig que portem, gairebé 5, que n'he tret més frases, no?, de l'Andoni, no? N'hi ha moltes d'aquelles que són memorables. I n'hi ha una que, a més, la vau fer servir en un moment determinat, com a nom d'una web, que era una... Ara si ho diré bé, era quan us va passar tot allò del fetge d'oca...
Sí,
no?
Sí, sí,
que va
sí,
ser
sí, sí.
Una sanció, una oportunitat.
Una sanció, una oportunitat, sí, sí. Això sí, va ser un de les... diré... controvèrsies, no? Una de les grans controvèrsies que vam tindre a Mugàrits, on bé, nosaltres consumim un fetge d'ànec fabulós d'un caserío que es diu Momotegui, que el produï bé Olga Posse, i llavors bé, un agent d'una associació va decidir, jo crec que falsejar una mica la realitat, sí? Sí que hi va haver una sanció que nosaltres vam pagar molt gustosament. Tot aquest tema va tindre per la Olga Posse, no?, pel que seria una sèrie de conseqüències que ningú ha explicat mai, i nosaltres vam posar en marxa aquest bloc que era una sanció, una oportunitat. Realment, de lo que anava tot això és de senyalar les persones que poden posar remei a totes aquestes coses, que són els polítics. Llavors, si nosaltres volem tindre petits productors que es puguin guanyar la vida, la legislació ha de favorir tot això. A dia d'avui, un petit productor pues, pràcticament no té raó de ser, no? És impossible que hi hagi un intercanvi entre els petits productors, molt petits productors, i els restaurants. Llavors, bueno, d'alguna manera és apel·lar, no?, a les persones que poden solucionar aquestes coses, perquè, bueno, pues, perquè continua havent pues, una sèrie de petits productors, petits recolectors, no?, que puguin ser proveïdors dels grans restaurants, no?, que normalment són persones que protegeixen allò que les lleis intenten protegir moltes vegades sense efectivitat, no? O sigui, un boletaire, no? No farà malbé el bosc, perquè normalment estima la natura, no? Un senyor que surt amb la seva xalupa a pescar un xipiró no explotarà el mar, perquè no és el seu objectiu, no? El seu objectiu és poder tornar, no?, la temporada següent o el dia següent amb la xalupa a agafar el xipiró, no? I etcètera, etcètera, no? Et podria posar molts exemples, no? Però venia una mica per tot això, no? Per dir, ei, sisplau, fer una legislació que permeti que els petits productors es puguin guanyar la vida, puguin comerciar amb aquests productes excepcionals, etcètera, etcètera.
I és que, a més, això avui en dia ho estem veient al món del restaurant. Cada vegada més hi ha més microrestaurants, restaurants d'una persona sola o de dues persones soles, que fan allò, que volen ser feliços amb allò que fan, no? I ens passa el mateix amb l'artesania alimentària, no? Aquests microproductors tan petits que fan una cosa molt concreta i que, a més, no és per tothom, no?
Sí, sí. A veure, en el cas dels restaurants, que és un model que crec que l'hem importat del Japó, els locals petits, no?, que els porten una persona, dos com a molt, tenen una part romàntica, no?, que és la de, bueno, jo faig allò que m'agrada, tinc contacte amb els clients, no puc explicar les coses, etc. Però hi ha una part molt pragmàtica, i és que a l'explotació del restaurant els sous és una partida importantíssima, no? Ah. Llavors, tindre un restaurant petit on tot ho fas tu, pues, realment el marge que et queda és molt gran. Si tens un local petit, paga menys lloguer, no? Llavors, bueno, tot això té una part romàntica i té una part pragmàtica, no? En quant als restaurants. I després els petits productors que fan coses molt específiques, pues, la veritat és que el challenge que tenen, no?, el problema és trobar el mercat, no? O sigui, desenvolupar un mercat i tindre una distribució que pugui fer arribar el seu producte als puestos on ha d'arribar. Que moltes vegades és el més complicat. Tu fas un producte excepcional i arriba un moment que és que l'has de vendre. Llavors, bueno, el ser capaç de generar i de tindre una red de distribució que tracti bé el producte, que arribi on ha d'arribar, no?, independentment del preu, no?, és molt important. I després també, pues, que el petit productor tingui marge, pues, necessita una sèrie, no?, de una legislació, pues, que l'afavoreixi. Una legislació fiscal, una legislació sanitària, etcètera, etcètera.
Ramon Pariser, moltíssimes gràcies avui aquí en aquest espai de Mugàrits. Aquí ens hem posat aquí amb un raconet de l'IMSD que esteu preparant. T'agraeixo moltíssim aquesta conversa, que ens hagis pogut obrir les portes d'un dels millors restaurants del món. I ara, si et sap greu, jo trec el meu ganivet i ens deixes estar cosetes d'aquest...
Endavant, si t'atrevisses, sí? Endavant.
Va, vinga, gràcies.
Gràcies.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per
Per acabar, una frase del llibre Canviar el món des de la taula, de Jordi Majoan, que avui no parlem d'una frase d'en Jordi, sinó de la Maria Nicolau, que diu: ens pensem que el menjar arriba a les lleixes del supermercat per generació espontània i som profundament ignorants de com es produeixen els aliments que comprem. No en sabem res dels aliments, ni de qui els cull, ni de què en podem fer. I com més ignorants en som, més els pagarem el preu que ens demanin i més els consumirem com ens diguin. I és que és important canviar el món des de la taula. Una conversa que farem un dia d'aquests amb en Jordi Majoan, d'un llibre de Eumo Editorial. Esperem que us ho hagi passat de meravella i que ens anem veient per aquí aquests dies de festes. Apa, adeu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.